Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Dia de reaccions sobre la interlocutòria de la jutge del cas Mercuri, que indicava que la direcció del PSC de Sabadell i Esmatxa haurien format, presumptament, un grup criminal. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des del consistori consideren que queda clar que Esmatxa va rebre el contracte de la neteja municipal gràcies a favors que va oferir a diversos membres de l'executiu d'aleshores. En canvi, des de l'empresa asseguren que demostraran que aquestes acusacions són falses. Ho ha dit avui el gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, al Notícies Migdia.
A la jueza en su momento, que gracias a Dios no queda mucho tiempo, menos de 2 meses, aportaremos todo para demostrar y de sobre todo que esto funciona así. El que tiene que demostrar que hay una irregularidad es el que dice que la hay. Pero bueno, nosotros tenemos elementos suficientes para desde luego contrarrestar y demostrar que las interpretaciones que se hacen de determinadas conversaciones o de determinados elementos ni mucho menos están en la línea de acreditar lo que se dice supuestamente por una diligencia policial de los Mossos d'Esquadra que dicen que hay.
També escoltarem les reaccions de diversos grups municipals, com ara Guanyem Sabadell, Esquerra Republicana o el Partit Socialista.
L'Ajuntament comprarà tota la part protegida de la fàbrica de l'art tèxtil.
Així ho ha assegurat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, del programa Al Matí. La compra suposarà una inversió de 4 milions d'euros i s'aprovarà, en principi, al ple municipal d'octubre.
I en esports, el sabadellenc Joan Soteres es convertirà, molt probablement, en el president de la Federació Catalana de Futbol.
L'expresident del Centre d'Esports Sabadell ha estat l'únic candidat que ha reunit els avals necessaris per accedir al càrrec.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts i mig de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. El dia s'ha anat complicant amb el pas de les hores, però què ens espera pels pròxims dies, per aquest vespre, aquesta nit? Ens ho explica l'Oriol Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores, a bona part del país, el cel es mantindrà serè o poc ennuvolat, amb nuvolades, això sí, a punts de muntanya, sobretot del nord del país, bàsicament, doncs, el Pirineu i el Prepirineu, però en principi no s'espera precipitació. A banda, també apareixeran alguns intervals de núvols baixos al final del dia a sectors del litoral central i també del sud de la Costa Brava, que deixaran el cel mig ennuvolat. Amb tot, es mantindrà encara el vent de tramuntana, moderat, amb algun cop que pot superar els 40 o 50 km per hora al nord del Cap de Creus, mentre que la resta el vent bufarà de component sud, fluix, amb cops moderats i amb una temperatura que es mantindrà a la banda alta del termòmetre. De cara al matí d'aquest divendres, on s'espera un matí dominat bàsicament pel cel serè, amb alguns intervals de núvols baixos, com dèiem, a punts del litoral central, també del nord de la costa, que tendiran a desaparèixer al llarg de les hores, tot i que a partir del migdia altre cop la nuvolositat augmentarà sobretot a les comarques del nord-est del país, on el cel quedarà entremig i puntualment molt ennuvolat. A la resta del país, el cel en principi es mantindrà força serè, tot i que durant la tarda apareixeran algunes bandes de núvols alts que deixaran el cel una mica enterbolit. També creixeran nuvolades al Pirineu i fins i tot a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat, bàsicament com dèiem al sector oriental del Pirineu, del Prepirineu i a punts a l'interior del quadrant nord-est del país. La temperatura tendirà a baixar lleugerament, tant la mínima com la màxima, per tant, al llarg d'aquest divendres es pot repetir algun valor per sobre els 30 graus, però, sens dubte, no farà tanta calor com la que ha fet aquest dijous. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar què passa a la terra, les carreteres que ens envolten. Avui hem de dir que és un dia complicat al Servei Viari Català. 13 quilòmetres de congestions entre el nus de la Trinitat i Ripollet, sentit nord, des de la ronda litoral. Al mateix punt a la ronda de dalt, 12 quilòmetres de circulació molt lenta, també en sentit nord. A Cerdanyola cap a Girona, 3 quilòmetres a la C58 i 5 quilòmetres a l'alçada de Montcada, també cap a Barcelona. Dins de la capital, les dues rondes presenten molts problemes de circulació en diversos trams. Per tant, si heu de circular per aquestes vies, tingueu paciència. Pràcticament passen 5 minuts de les 7 de la tarda, és hora d'entrar en matèria. L'Ajuntament considera que la interlocutòria de la jutge del cas Mercuri, que es va publicar ahir, ratifica la necessitat de fiscalitzar i controlar les concessions públiques. D'aquesta manera, el govern municipal vol garantir que compleixen el servei públic per les quals van ser adjudicades i no interessos privats.
Aquesta necessitat sorgeix del fet que, en el text, la jutge apunti que Esmatxa va aconseguir un tracte favorable en el plec de condicions del contracte, un contracte que, com assenyala Joan Berlanga, tinent d'alcalde i portaveu del govern, és el més important del consistori.
Dintre de les diferents causes del cas Mercuri, aquesta és una de les més aparatoses i més greus, no? En la qual han de ser conscients els ciutadans que estem parlant de la concessió de serveis més gran, de l'etapa Bustos, que té un import de gairebé 300 milions d'euros i una durada de 15 anys. Per tant, sens dubte estem amb una adjudicació d'un servei públic molt important, com és la neteja de la ciutat, en el qual doncs, ja fa temps que bastanta gent hi veu irregularitats i que ara la justícia sembla apuntar que són així.
De moment, des del consistori, no es demanarà la dimissió dels actuals regidors socialistes imputats en el cas.
Nosaltres en aquest moment l'únic que fem és valorar doncs, aquesta interlocutòria i sobre aquest tema de moment no tenim res a dir. És una valoració que han de fer els diferents partits polítics, cadascun des del seu punt de vista.
De totes maneres, asseguren que arribaran fins al fons de l'assumpte com a acusació particular del cas.
I el gerent d'Esmatxa, Eugenio Díaz, afirma que disposa de proves suficients per desmentir qualsevol tracte de favor cap a l'empresa durant l'època Bustos. Díaz és un dels 20 investigats en la peça 28 del cas Mercuri que vol esclarir suposades irregularitats en l'adjudicació de la recollida d'escombraries i la neteja viària a la companyia. Tot i que encara no ha rebut la citació judicial, el gerent d'Esmatxa acudirà a declarar la pròxima tardor.
Ha celebrat poder explicar-se davant de la jutge Beatriz Faura i ha assegurat que aquesta compareixença hauria d'haver arribat fa molt de temps. Segons ha apuntat Eugenio Díaz del Notícies Migdia, els Mossos haurien fet una mala interpretació de la informació analitzada.
El escrito de la magistrada se basa en unas diligencias policiales hechas por los Mossos d'Esquadra, con una brigada en concreto de investigación de los Mossos d'Esquadra. Entonces, a nosotros lo que nos tocará es aportar los datos que pongan en entredicho lo que los Mossos d'Esquadra han atribuido supuestamente.
Tot i el procés judicial obert, Eugenio Díaz creu que les relacions amb l'Ajuntament no poden anar pitjor.
Como ya son muy malas, pues peor no pueden ser. Entonces, entre comillas, lo utilizarán para que dicen quien quiera. Yo en este caso lo que digo es que por nuestra parte el sentido de la colaboración y de la profesionalidad que nos debe exactamente igual, pero igual que hace un año, que nos hubiera gustado hace dos años, que nos hubiera gustado hace tres años. Para nosotros no cambia nada.
La peça 28 posa el focus sobre Esmatxa. La interlocutòria recull que Esmatxa hauria assumit el cost de 100.000 euros d'un acte electoral del PSC l'any 2011 a canvi de tractes de favor per aconseguir el contracte del servei d'escombraries.
I els grups municipals també han reaccionat a la notícia. Guanyem Sabadell demana explicacions als dos regidors del PSC investigats a la peça número 28. També qualifiquen la paga d'un acte electoral dels socialistes per part d'Esmatxa com a frau electoral i reclamen al PSC que demani perdó.
El grup municipal de Guanyem demana la compareixença d'Anna Carrasco i Cristian Sánchez, dels dos regidors socialistes imputats en aquesta nova peça del cas Mercuri. Remarquen que aquests deuen explicacions sobre la seva implicació en aquest cas, tant a la resta de grups municipals com també a tots els seus votants. Des de Guanyem també posen en dubte les últimes actuacions dels socialistes en els últims plens, on asseguren que aquests s'han abstingut en votacions plenàries relacionades amb Esmatxa. Marisol Martínez, destinent d'alcalde i portaveu de Guanyem.
Queda absolutamente todo en duda. Por lo tanto, esos regidores deberían de estar saliendo hoy mismo, a dar explicaciones y, sobre todo, también a justificar los votos que incluso hay hace poco una moción que presentaba el PSC, que además volvía a defender a la empresa Esmatxa, a pedirnos que retiráramos expedientes y que, claro, en este momento está todo en duda.
Des de Guanyem també lamenten que, un cop més, el nom de Sabadell es vegi implicat en una nova trama de corrupció i reclamen que els regidors facin les declaracions per tal de poder sortir d'aquesta etapa.
Des del grup municipal d'Esquerra Republicana també reclamen responsabilitats als socialistes. Els republicans lamenten que es torni a parlar de corrupció i d'utilització de fons públic per a benefici propi. Per altra banda, refermen la defensa de l'acció del govern actual que diuen està basada en l'honestedat i la transparència.
I reivindiquem la nostra acció de govern, que es basa en valors d'honestedat i transparència i que està totalment contraposada aquestes actuacions. I com a, i evidentment com a partit donem tot el suport al consistori en la seva personar-se com a acusació en el cas Mercuri.
Santi Valls, president de la formació política, també assegura que seguiran treballant per aclarir i depurar les responsabilitats dels regidors socialistes investigats des del mateix grup municipal i també formant part de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes de Sabadell reiteren que encara no han rebut cap citació judicial i es reserven el dret a fer declaracions fins aleshores.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Canviem de qüestió. La part de la tèxtil, protegida pel seu valor patrimonial, es conservarà. Així ho garanteix l'Ajuntament amb la compra de les antigues oficines de la fàbrica de 3.800 metres quadrats. Una adquisició que ha confirmat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
L'Ajuntament de Sabadell, perquè creu que el patrimoni és important, adquireix o adquirirà en aquests propers mesos un tros més de l'art tèxtil, la part de les oficines, que està protegit patrimonialment i que farà que més del 70% de l'art tèxtil es mantingui i sigui propietat municipal.
La compra, que suposarà una inversió de 3,7 milions d'euros, s'aprovarà previsiblement al ple municipal del mes d'octubre.
Les oficines de l'art tèxtil se sumaran als 4.500 metres quadrats que ja eren propietat municipal i els 2.000 que es convertiran en una plaça on es preservarà la xemeneia. Amb tot, més d'un 70% de l'art tèxtil serà de la ciutat. Els veïns veuen amb bons ulls l'anunci i ja pensen en possibles usos. José Luis Fernández és el president de l'Associació de Veïns de Covadonga.
Una de les coses que ens agradaria és que el tema del despatx, perquè continuï sent patrimoni, entenem que hauria de ser part de museu, entenem. I tenim una ubicació molt bona i tenim tota una maquinària guardada en magatzems que potser s'hauria de replantejar si s'ha de col·locar o no a l'art tèxtil.
Tot i això, els veïns temen que els 165 habitatges nous suposin problemes de mobilitat al barri, així com incidències en els serveis de subministrament elèctric. En aquest sentit, el net del promotor de l'art tèxtil, Plàcid García Planas, assegura que la requalificació del terreny del 2005 és la culpable d'aquesta situació i assenyala que la venda de la fàbrica era necessària.
Els germans que els corresponia, tot el que van obtenir de la venda d'art tèxtil va ser per pagar treballadors. Al final no ho vam vendre per plaer, ho vam vendre perquè sabia quan tu plegues una fàbrica i et queden quasi 100 treballadors, tu has de pagar. M'explico, si vols que acabi bé la cosa, i la cosa va pagar bé i es va pagar tothom el que s'havia de pagar.
García Planas també ha lamentat que Sabadell hagi anat perdent edificis patrimonials, sobretot, diu, durant la democràcia.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Èxit del servei gratuït d'autobusos durant les nits de festa major. El nombre d'usuaris ha incrementat en un 76% respecte a l'any anterior. Si es compara amb el 2016, es pot veure un augment de fins a 3 vegades superior. Tot això s'ha anunciat davant la nova oficina de mobilitat, un nou centre remodelat que vol servir per donar informació als ciutadans sobre tots els mètodes de transport que ofereix la ciutat.
Un total de 4.430 persones han utilitzat les línies d'autobús N1 i N4 per desplaçar-se a les nits de festa major. Xavier Guerrero, regidor d'Espai Públic, ens explica quines han sigut les claus de l'èxit d'aquest servei.
Té una freqüència cada 30 minuts, és a dir, molt més servei, i sobretot les dues línies, tant la N1 com la N4, són gratuïtes. I això és el que ha permès que tinguessin 4.330 usuaris enguany en aquestes línies de bus, a diferència del 2016, que van ser 1.659, o el 2017, que van ser gairebé 2.500.
Tot això s'ha presentat davant la nova oficina de mobilitat de la ciutat, una oficina que vol facilitar als usuaris la gestió de les targetes T16 i T-Jove. D'altra banda, també s'ha presentat la Setmana Europea de la Mobilitat, que començarà dilluns que ve a la nostra ciutat. El màxim atractiu d'aquest col·loqui és l'autobús autònom L'Èrica, que es podrà veure en funcionament pels carrers de Sabadell els dies 21, 22 i 23 de setembre.
Més qüestions en un format més breu. Una cinquantena d'infants sabadellencs participen en el programa Lexic, que impulsa la Fundació Bofill.
La iniciativa compta amb voluntaris que dediquen una hora setmanal a fer tutories personalitzades per augmentar la comprensió lectora i augmentar l'hàbit de la lectura. La Fundació Bofill busca nous voluntaris per fer créixer el projecte. Qui vulgui apuntar-se només s'ha d'informar a la biblioteca Vapor Badia i rebrà la informació adequada.
Mor un home atropellat al pas a nivell de Montcada i Reixac.
Tal com ha informat Renfe, aquest matí a 9:15, un home ha mort atropellat per un comboi de la línia R2 al pas a nivell de Montcada i Reixac. És el segon atropellament mortal en 15 dies a la localitat. L'Ajuntament de Montcada i la plataforma Tracta Just Soterrament han convocat aquest mateix dijous un minut de silenci i el monòlit en record a les víctimes del tren, que arriben a les 172. Demà divendres, 14 de setembre, hi haurà una concentració en aquest mateix espai a les 7 de la tarda.
Ciutadans considera que és vergonyós i indignant que la Generalitat culpi el 155 de l'estat de l'escola Virolet i l'IES Can Llong.
El regidor de la formació municipal, Adrián Hernández, ha criticat que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'escudi en el 155 per justificar que l'escola Virolet i l'Institut Can Llong comencin el curs amb barracons provisionals. En un altre ordre de coses, Hernández també ha criticat que l'autor del polèmic informe Machado, l'historiador Josep Abad Santís, participi a les jornades municipals del nomenclàtor d'aquest cap de setmana. Recordem que l'historiador va proposar retirar carrers a figures com Antonio Machado en considerar-lo franquista.
I un últim apunt, el Partit Popular denuncia l'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, per un delicte d'odi.
El PP ha presentat una denúncia davant la Fiscalia per un delicte d'odi contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Cerdanyola per utilitzar l'expressió via fora durant els actes de la Diada. Segons els populars, aquest concepte expressa connotacions bel·licistes de guerra, d'odi, discriminació, violència i de confrontació armada.
Tots aquells que no n'hagin tingut prou amb la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de continuar la celebració perquè arriba la Festa Major del barri de Gràcia.
Ja de negra nit buscant aixopluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor.
Més de 40 activitats que comencen aquest vespre amb un concert de la Coral Tresca al Centre Cívic i cinema a la Fresca, a la plaça del Treball.
El programa d'actes continuarà divendres i s'allargarà fins diumenge. Una festa major que enguany estarà marcada pel 35è aniversari de la Colla de Gegants del barri de Gràcia. Per exemple, amb la cercavila nocturna de torxes i el pregó de divendres o el gran seguici que han organitzat dissabte a la tarda. L'Albert Gusi és el president dels geganters.
És la cercavila amb més de 20 colles pels carrers del barri.
Amb un any especial.
Un any especial, i a més ja tenim comptabilitzades quasi 500 geganters, que vulguis o no, logísticament parlant, és bastant complicat poder-ho lligar tot, però ens ho passarem molt bé. Són moltes colles, molts gegants, i a tope, perquè si no, no sortirà bé.
Però el programa també inclou les activitats habituals, com les esportives, les exposicions o els concerts de divendres i dissabte a la nit. Diumenge, una batucada despertarà els més dormilegues per poder participar en tots els actes organitzats, per acabar la festa cantada de veneres amb tela marinera i el final de festa a càrrec de les Bruixes del Nord.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Comptem amb tu, Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Ara hauria de sonar una falca del programa Salsitxes Paradís. Aquest anunci no ha estat fet per Otburgaia, Roger Benet, Toni González, de Rebeca Frías o Aleix Garell. En cas de dubte, Salsitxes Paradís torna aquest dissabte dia 15 a les 10 de la nit amb una recepta millorada, ara amb més potassi. No hi faltis. Salut i fang.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies de fora de la ciutat i la comarca. El Congrés dels Diputats aprova l'exhumació del cos de Francisco Franco.
El ple del Congrés ha aprovat avui dijous la convalidació del decret llei que ha de permetre l'exhumació de les restes del dictador. La llei s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, tret dels del PP i Ciutadans, que s'han abstingut perquè no consideren prioritària l'exhumació.
I Pedro Sánchez ha accedit a que la universitat on va cursar el doctorat digitalitzi la seva tesi.
El president també ha anunciat que prendrà accions legals contra els mitjans que parlen de plagi si no rectifiquen aquestes informacions que ha qualificat de falses. Per la seva banda, Partit Popular i Ciutadans forcen la compareixença de Pedro Sánchez per les sospites de plagi d'aquesta tesi. Podem també ha demanat al president espanyol que publiqui el treball per tancar la polèmica.
Un quart i mig de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si no passa res estrany, el sabadellenc Joan Sotera serà el nou president de la Federació Catalana de Futbol. Pau Vituri, bon vespre.
Bon vespre, Pere.
Soteras és l'únic precandidat que ha aconseguit reunir els avals necessaris per convertir-se en candidat a la presidència de l'ENS Federatiu Català.
Així ho ha fet oficial aquest matí la Junta Electoral de la Federació. Soteras va presentar 918 signatures, un 76% del cens, i 867 han estat acceptades. D'altra banda, el seu rival i també president del Gavà, Ivan Carrillo, no ha arribat al mínim de 121 exigides per anar a comicis el pròxim 1 d'octubre. Per tant, si en els pròxims 3 dies hàbils no s'estima cap al·legació, l'expresident del Centre d'Esports Sabadell prendria possessió del càrrec dimarts a la tarda. Recordem que Soteras va arribar a la presidència de la Federació el passat 1 d'agost, després de la renúncia d'Andreu Subias per ocupar la vicepresidència de l'Espanyola amb Luis Rubiales. La seva primera mesura va ser aquesta convocatòria d'eleccions amb la qual podria ampliar 4 anys el seu mandat.
I encara en futbol, el Centre d'Esports Sabadell ha seguit preparant avui el desplaçament d'aquest diumenge a Son Malferit. La plantilla arlequinada és conscient del mal inici de Lliga que els ha dut a la penúltima posició, però consideren que hi ha potencial suficient per començar a remuntar la classificació.
Un dels jugadors que ha fet aquesta crida a la calma és l'autor del gol en pròpia contra el Barça B, Aleix Coc. Amb la lesió de Migue i les arribades de Nico del Monte i Williams Velázquez, el tarragoní s'ha erigit com a líder de l'eix de la defensa. Coc assegura que no és el moment de mirar la classificació i creu que l'equip va millorant a poc a poc.
La part positiva és aquesta, no? Jornada a jornada, doncs intentem corregir alguns errors de jornades anteriors, com per exemple les dues primeres vam encaixar el primer temps, aquesta setmana no hem encaixat el primer temps, han generat poques ocasions, l'única per desgràcia ha sigut la pròpia meu, i bueno, això jo crec que és el positiu, no? que estem fent que l'equip cada cop contrari generi menys i anant-nos a intentar pues, aprofitar les que tinguem.
L'Atlético Baleares Sabadell es disputarà diumenge a les 12 del migdia a Son Malferit des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell. Avui, per cert, també s'ha confirmat l'horari del Sabadell Ontinyent de la cinquena jornada. Serà el diumenge 23 de setembre a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta.
Els dos equips de la ciutat que militen a la segona B de futbol sala s'estrenen aquest dissabte a la Lliga. Tant Escola Pia com Club Natació Sabadell lluitaran per estar a les posicions capdavanteres del grup 3.
Sobretot una Escola Pia que ve de disputar fa 6 dies aquesta històrica semifinal de Copa de Catalunya al Palau Blaugrana contra l'Indústria Santa Coloma i ara passarà a debutar dissabte a les 4 de la tarda contra el futsal Lo Caragol de Lleida. El tècnic Borja Burgos reconeix que és un rival força desconegut.
Poder el més complicat del rival és que és precisament un equip una mica desconegut, sobretot en quant al nom dels jugadors i al final a la categoria segona B el 80% dels jugadors són sempre els mateixos, es coneixen ja tots i quan ve un equip així nouvingut amb cares noves que desconeixes, pues sí que al principi causa una mica sorpresa.
D'altra banda, el Natació Sabadell rebrà aquest mateix dissabte a les 8 del vespre a Cal Balsac un nouvingut a la categoria com l'Isur Ciutat de Terrassa. L'entrenador del club, Diego Blanco, espera que els seus homes igualin la intensitat dels agarencs.
Ellos van a venir muy, muy, muy motivados porque es su primer partido en segunda B y por lo menos tenemos que igualar eso. Igualando eso, para mí, mi equipo tiene más calidad que la plantilla del Isur. Entonces, cuando igualas eso, pues tienes mucho ganado, ¿no?
I qui també s'estrena aquest cap de setmana és el futbol sala Sabadell femení. Les noies de Marc Muñoz comencen amb un dels desplaçaments més llargs de la temporada per enfrontar-se al Joventut Elx. El tècnic de les Arlequinades aspira a millorar l'onzena posició de la passada campanya.
Sempre el primordial és aguantar la categoria per seguir un any més a Nacional, que és molt important, però sí que hem parlat i amb la plantilla que tenim aspirem a no patir i estar en posicions una mica més a dalt que l'any passat.
El Joventut Elx Futbol Sala Femení es disputarà diumenge a les 11 del matí. Aquest dissabte serà l'últim cop que Sandra Santanyes pujarà a sobre d'una bicicleta de muntanya en una gran competició internacional. La sabadellenca de l'Olympia Cycles té previst retirar-se a finals d'any i per aquest motiu afronta amb molta il·lusió el Mundial de Marató BTT. Santanyes no tenia prevista aquesta cita en el seu calendari, però arran de la medalla de bronze de fa dues setmanes al Campionat d'Espanya celebrat a Extremadura, va rebre la trucada del seleccionador. La ciclista sabadellenca ja es troba a Itàlia i reconeix no sentir cap mena de pressió. De fet, Santanyes espera acabar entre les 25 primeres, però davant tindrà un recorregut molt dur.
Jo he reconegut un tros molt petit perquè, bueno, avui jo seguim amb el plan i avui em tocava descans, i els altres companys han reconegut de part del circuit i, bueno, és una carrera molt, molt, molt dura, molt exigent, perquè sóc la idea en la primera pujada són 4 quilòmetres en mitja del 17%, o sigui que hi s'arriba a 2.400 metres, o sigui que és una carrera duríssima.
El Mundial de Marató BTT es disputarà a Lavaredo, a les Dolomites, i constarà d'un recorregut de 90 quilòmetres amb un desnivell de 3.500 metres.
Mireia Gómez ha mostrat avui la seva satisfacció per la medalla de plata obtinguda a la categoria de 35 a 39 anys als 5 quilòmetres en aigües obertes de l'Europeu Masters d'Eslovènia.
La nedadora del Club Natació Sabadell ja venia de ser campiona d'Espanya Màster d'aquesta disciplina i després d'estrenar-se a Eslovènia amb una setena posició als 400 metres va complir els pronòstics el passat diumenge. Són declaracions a l'Hotel Suís.
En aquests temes de màsters, com no coneixes els rivals, clar, vas amb una mica amb l'expectativa de que no saps realment com estan i què faran. I, bueno, vaig agafar una bona posició i vaig aguantar allà i, mira, va sortir al final la segona posició.
L'altre participant del club a l'Europeu Màster d'Eslovènia, Félix Parrilla, va ser cinquè als 400 metres. Tots dos tancaran la temporada a finals d'aquest mes amb la disputa de la final de la Copa d'Espanya en aigües obertes.
I un parell de punts de waterpolo, la sabadellenca Gisela Ferrer es juga en uns minuts el bitllet per a les semifinals de l'Europeu Júnior que s'està disputant a Funchal, a Portugal.
Espanya es va classificar directament pels quarts de final de la competició després de guanyar els seus tres partits del grup A. A partir de dos quarts de nou, les de Jordi Vall s'enfronten a Grècia, segona classificada del grup D. En cas de victòria, Ferrer i companyia tornarien a lluitar per un nou metall després de l'or de fa una setmana i mitja al Mundial Juvenil de Belgrat.
I el Natació Sabadell ha començat la temporada proclamant-se subcampió de la Copa Catalunya. Els de Xava Gómez no van tenir opcions contra el tot poderós Atlètic Barceloneta i van caure per un contundent 17-4.
Un partit que també arribava amb pocs entrenaments de preparació i amb la baixa del nou boia, el nord-americà Duncan Linde. El tècnic càntabre del club assegura que aquests dies seran més profitosos per posar-se a to físicament.
Bueno, ahora con lo de la Copa Catalana nos ha ido muy bien, hemos jugado 4 partidos la semana pasada, esta semana sí que la vamos a dedicar, la hemos dedicado más al físico, esta semana le queremos solo el físico y la semana que viene antes de la Supercopa sí que haremos un partido de un partidito de entrenamiento, un poquito así con algún equipo y luego jugaremos la Supercopa.
La pròxima competició del club serà la Supercopa Six, que encara no sé oficial, es disputaria el cap de setmana del 23 de setembre a Terrassa.
I un últim apunt, la Vuelta a Espanya ha arribat avui a les terres catalanes dins de la seva recta final. El pilot ha cobert els 186 quilòmetres que separen Ejea de los Caballeros a l'Aragó de Lleida.
Victòria del belga Gel Valer, i el pilot ha entrat amb només 38 unitats i això ha provocat que ciclistes com el sabadellenc David de la Cruz hagin quedat tallats. El de Campoamor ha perdut 36 segons.
Moltes gràcies, Pau. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 amb el magazín Al Matí, que presenta Raquel García. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.